canto tota la nit.
I mentre li canta un evanet amb la guitarra, ella mou el cul, balanceja els pits i xiscla una rialla.
Informe especial, un programa de Ràdio Porreig editat i presentat per Josep Genescà.
Hola, bon dia. Avui us volem presentar dos llibres realment molt interessants, i és que us parlem de Barcelona. Quan parlem de Barcelona, parlem de Maria Carme Roca. Avui parlarem amb l'autora Maria Carme Roca, que ha guanyat el Premi Santa Eulàlia de novel·la de Barcelona 2025, que otorga a Fora Edicions Focus i edita Coma Negra. Maria Carme Roca ens presenta El Passatge, una història d'amor, amistat, venjança i secrets de la Ciutat Vella. Maria Carme Roca ens porta aquesta història que, quan la Regina Solavila era una nena i jugava a fet i amagar pel passatge cert, va creuar la mirada per primer cop amb un noiet esquifit que ho espiava tot des de la finestra. Som a finals del segle XIX, la Barcelona de les grans il·lusions, amb Josep Maria Sert, que acabaria sent el millor pintor muralista del món. Avui, doncs, parlarem d'aquest llibre amb l'autora. Felicitats, Maria Carme. I també us parlarem de censors. Sí, us parlarem de la censura, que va tenir la nova cançó. Un cara a cara amb els censors de la nova cançó. Una tesi doctoral que va fer Maria Salicru Maltes amb el nom de Aquesta cançó no. El pròleg és de Plàcid García Planas i està editat per Coma Negra. Doncs avui us presentem dos llibres de Coma Negra i parlarem amb aquestes dues autores, la Maria Salicru Maltes i la Maria Carme Roca. Comencem.
Informe especial. Parlem de llibres amb Josep Genescà.
I avui estem d'enhorabona. I estem d'enhorabona perquè Maria Carme Roca va guanyar el Premi Santa Eulàlia de novel·la de Barcelona 2025. Una obra editat per Àmfora Edicions, Focus, Coma Negra. I avui la Maria Carme la tenim amb nosaltres. Hola, Maria Carme, felicitats.
Moltes gràcies. Hola, hola.
Parlar de tu a Porreig és parlar d'una persona assídua, doncs, a la novel·la històrica. I avui ens portes una novel·la aquí que ens porta aquesta història. És una novel·la, pel que veiem, doncs, creada al segle XX, però que ens porta a moltes coses. Però tu aconsegueixes aquest premi amb El Passatge, una història d'amor, amistat, venjança i secrets de la Ciutat Vella. Com és que et decideixes per... Com neix aquesta novel·la, vaja? Com neix aquesta novel·la?
Bé, a veure, que aquesta novel·la que comentaves així al segle XX, però també, de fet, que a veure, comença, doncs, al segle XIX.
És sí, dir, comença al segle XIX-XX, diríem.
Exacte,
que
sí.
Agafo els dos segles, eh?
Això mateix. I mira, el motiu del passatge és que, perquè em refereixo al passatge de les manufactures de Barcelona, que està al barri de Sant Pere, i és un indret únic, és un lloc, doncs, molt, molt singular, i el mateix lloc, doncs, em motivava a dir que aquí és que aquest espai demana una novel·la, demana una història, i que altres vegades en altres novel·les potser és un personatge el que m'ha cridat l'atenció i m'ha empès, doncs, a escriure sobre ell i a partir d'aquí, o ella, i he guarnit, doncs, un argument. En aquest cas és aquest passatge que m'ha demanat, que m'ha demanat que expliqui una història, i evidentment no només d'ell, sinó del que l'envolta, que és el barri de Sant Pere, un barri poc conegut, i en canvi, com faig dir en un dels personatges, l'avi Andreu, és un barri que té de tot.
Sí, efectivament, volia parlar una mica d'això, perquè si veiem, no vull fer cap
spoiler, el que diuen, no?
Cap spoiler, però sí que m'ha creat l'atenció, doncs, una part que diu: m'han batejat tres vegades, no?
Sí, exacte.
El passatge
exacte.
Del Cirici, el de la indústria, el de manufactures. Fins aquí,
exacte.
Diu, fins aquí puedo leer.
Sí, sí, a veure, ja de vegades hi ha carrers que han conservat el seu nom, doncs el que li van posar originàriament, i aquest no ha canviat, i d'altres que han anat evolucionant, i depèn del moment polític que s'ha viscut, doncs li han canviat molt, no? A veure, recordarem, doncs, la Gran Via de les Corts Catalanes, quan a l'època franquista es deia l'avenida José Antonio, no?, Primo de Rivera. Clar, en el cas del passatge, que de fet la gent del barri de Sant Pere, o la gent que hi ha viscut, la gent que el coneix, no li diguis passatge de les manufactures, digue-li passatge del Cirici, que és el primer que va tenir. Que el Joan Cirici, doncs, era un industrial del segle XIX, i aquest fabricant de teixits, doncs, va ser qui el va fer. Doncs va fer aquesta drecera, no?, que va de la Barcelona antiga, del carrer de Sant Pere més alt fins al carrer de Trafalgar. Quan encara pensem que és un moment, estem parlant de l'any 1878, i que s'havien començat, no feia gaire anys, que s'havien començat a enderrocar muralles, perquè on ara tenim el carrer de Trafalgar, per allà hi havia muralles, després ja venia l'Eixample, i que encara tot estava, diguem, el que és la Barcelona que coneixem ara, estava molt, molt, molt per fer, no? I aquest senyor va ser el que se'n va encarregar. I després, doncs, a veure, com hi havia tanta indústria tèxtil en aquesta zona de Barcelona, doncs, bé, se'n deia el passatge de la indústria, i finalment, doncs, si ara no m'equivoco, el 1922 se li va posar la placa, ja més de sembla que definitiva, passatge de les manos. És a dir, que tres vegades m'han batejat.
Efectivament, tu ets una barcelonina, jo conec aquest sector, però potser hi ha gent que no saben on, l'audiència, diuen, i on és això? Perquè hi ha Sant Pere més alt, sí, i Sant Pere més baix, no?
Sí.
Estem parlant de els carrers, doncs, Girona, si no vaig errat, al capdavall de tot, eh? És que és així?
Sí. A veure, mira, situem-nos, sí, perquè és veritat, a més és de, com bé dius, a veure, és poc conegut, i possiblement l'audiència dirà: Sant Pere, sí, això em sona, però ben bé on? A veure, d'una banda, per situar-nos, doncs tenim el que hem dit, el carrer de Trafalgar, el carrer aquest que surt des de la plaça Urquinaona.
Correcte.
Que seria per la part, diguem, per la part de muntanya. Doncs llavors, per un costat tenim la Via Laietana, que la Via Laietana es va obrir el 1908, vull dir que és un carrer, una via relativament nova. Després, per la part més tocant a mar, doncs tenim el carrer de la Princesa, i per l'altra banda tindríem el que seria, doncs, el passeig de Lluís Companys i l'Arc de Triomf, on tenim l'Arc de Triomf. Aquest seria, doncs, bàsicament, l'espai del barri de Sant Pere, que ja veiem que està a tocar el barri de Ribera, que per l'altra banda està a tocar l'Eixample, que per l'altra banda està a tocar el Gòtic, i, en canvi, no sona gaire. Tu dius barri de Sant Pere, on? I, en canvi, tu dius Gràcia, tu parles de, evidentment, parles del Call, pues, clar, parles del Gòtic, tothom ho situa més, i, en canvi, és dels barris quarter, com se li deia abans, més emblemàtics de Barcelona, més autèntic. Pensem que hi ha el monestir, l'església de Sant Pere de les Puelles, romànic, antic, que és el que li dona nom al barri. A més, el barri està ple de pires. Ja veiem que hi ha els tres carrers emblemàtics, Sant Pere més alt, Sant Pere mitjà i Sant Pere més baix, i després ens trobem amb molts peres, eh? Jo també, a més, ja els he posat també a la novel·la perquè no hi podien faltar, eh? Vull dir que algun personatge, tenim dos personatges importants que es diuen Pere, no? Perquè, bé, per acabar de donar nom, acabar de complir, doncs, amb aquesta característica del barri de Sant Pere.
Doncs sí, evidentment ja coneixem aquest barri, un barri que possiblement doncs, aquí a Llobregat teníem la referència de que en aquest barri hi havia les seus de les empreses, aquestes tèxtils que tenim aquí al Berguedà, i precisament doncs, d'aquí a Porreig. Eh? Tenim Cal Pons, Cal Prat, fills de Teodoro Prat, etc. Aquesta gent doncs, que estaven en aquest sector. Bé, però aquí no parlem només de tèxtil, parlem d'històries, parlem de vides paral·leles de les Regines, el de Vila i el Josep Maria Sert. Parlem de Josep Maria Sert, parlem d'un dels pintors més, jo diria, més sorprenents del moment, però alhora també un dels pintors que s'han que han voltat més, no? Que han anat per tot el món, no?
Sí, és un pintor, a veure, és universal. També aquí potser no se li ha donat prou el reconeixement que mereix. Pensem que va ser, doncs ell va destacar sobretot per ser un gran muralista. Recordem potser de les obres que té aquí més emblemàtiques és tota la decoració que va fer a la catedral de Vic, que la va fer dues vegades perquè durant la guerra doncs, li van cremar, i després ho va fer altra vegada i gairebé doncs, amb prou feines perquè al cap de poc va morir. I fill va ser mundialment famós, i estem parlant, a veure, que no només a França o a Itàlia, sinó també doncs, als Estats Units. Estem parlant d'un català universal, i que era fill, en aquest cas era fill d'una família d'industrials que es van instal·lar o un altre passatge paral·lel al passatge de les manufactures, que és el passatge d'en Sert, on la família Sert tenia com el que podríem dir una petita colònia tèxtil allà, perquè allà hi havia doncs, hi vivia la gent que hi treballava, hi havia doncs, els magatzems, les sales on hi havia les màquines, els mateixos habitatges dels amos de la família, i que també és un altre indret doncs, molt bonic de passar-hi, que qui no hi hagi, qui no es conegui aquests passatges, se n'hi ha d'anar, se n'hi ha d'anar a veure-ho perquè realment paga la pena.
I quan parlem de la Regina Soldevila, parlem d'una noia de casa pobra convertida en senyora de Barcelona.
Sí, això ha passat a la vida en quantitat a moltes persones que tenen un origen humil, però després la seva capacitat de superació, les seves ganes d'aprendre, d'anar, doncs, a veure, d'aprendre tot, d'aprendre tot, em refereixo a aprendre de la vida, no? I la capacitat aquesta d'intentar, perquè li passen moltes coses i coses, doncs, algunes de terribles, però en lloc d'enfonsar-se, de dir va, seguim, continuem lluitant i superar-se cada vegada més, no? Cada vegada més. És com en aquest passatge que si l'agafem, el de les manufactures, des del carrer de Sant Pere més alt, que per acabar-nos de situar on hi ha el Palau de la Música, doncs, i l'anem pujant, doncs ella, la Regina, doncs va pujant. La seva vida és una contínua ascensió, és un continu aprenentatge, i això fa que també doncs, a nivell social doncs, de ser una nena de classe menestral doncs, acabi sent una senyora de Barcelona.
Hi ha un episodi o personatge de la novel·la que tingui algun significat especial per tu?
Que tingui, o sigui, el personatge que tingui algun significat especial?
Sí. Com el personatge de la novel·la que tu has fet, evidentment, però que aquí s'hi mostri una mica de tu, una mica de...
A veure, jo suposo que d'una manera... A veure, és totalment inventada, la Regina. El que passa que la Regina podia ser una nena, una nena de les moltes, és clar, que havien nascut, doncs, ja a les acaballes del segle XIX i de classe, doncs, treballadora. Ella és filla d'un serraller, la seva mare treballa en una fàbrica tèxtil. Clar, tantes nenes que eren així, no?, que va poder anar poquet a l'escola, que bé, per una sèrie de circumstàncies, doncs, també té una època que ella fa de minyoneta a la casa del Cert. És a dir, és un personatge de ficció, però que podia ser perfectament real. I de mi, a veure, suposo que tots els personatges sempre tenen alguna cosa teva, però a veure, si ho comparo, doncs, amb la meva persona, som molt, molt diferents. El que passa que a vegades a través d'ella, doncs, sorgeix algun pensament, alguna reflexió, alguna cosa que això sí que és meu, no? Però mira, a mi el que em diverteix quan tinc un personatge de ficció és fer-lo com molt nou, com molt original, molt diferent, perquè això, aquesta creació, aquesta criatura que faig, doncs, em permet donar-li vida. I mentre que, per exemple, amb el Josep Maria Serra, que és un personatge real, doncs intento respectar al màxim, doncs, què va fer i el seu tarannà. O sigui, encara que jo aquí afavori situacions, doncs, i aquesta relació tan especial que té amb la Regina, però intentant conservar, doncs, la seva essència, no? Doncs, i si tenia sentit de l'humor, si era una persona molt generosa, si era una persona, doncs, a veure, evidentment disbauxada. Tot això, quan hi ha un personatge real, li conservo. Però com en el cas de la Regina, aquí la faig molt a la meva mida. I que tingui de mi, doncs, potser alguna cosa, però...
Segur que sí. Segur que sí, Maria Carme.
Que passava pel passatge, també, que jo també hi passava quan era petita, sobretot.
Parlar de la Maria Carme Roca és parlar d'una historiadora, filòloga catalana i una de les escriptores més llegides del país. Hem de recordar que des de 1997 es dedica exclusivament a l'escriptura. Ha publicat més de 70 llibres, tant adreçats al públic infantil com al públic juvenil. I ha cultivat, i també, evidentment, l'adult. Ha cultivat el conte curt, l'assaig i la novel·la, especialment el gènere històric. I al llarg de la seva trajectòria ha guanyat nombrosos premis, com ara el Néstor Luján de novel·la històrica, que va ser el 2006, per Intrigues de Palau. El Joaquim Ruïra, el 2012, per Catalepsis. O el Premi Literari de Girona, Prudenci Bertrana, per la novel·la El Far, el 2018. Ha dedicat novel·les a moltes figures destacades de la història de Catalunya i amb aquest premi Santa Eulàlia suma un reconeixement més a un gran palmarès, sent una de les escriptores més llegides del país. Jo només dic gràcies, gràcies una vegada més per portar-nos aquesta força de Barcelona, una força que el jurat admira i que el jurat, que era format per Francesco Andolino, Llucia Ramis, Eric Atmaig i Jordi González i Alba Cayón. Ells han ressaltat, primer, la capacitat que ha tingut l'autora de transmetre l'essència d'un barri de Barcelona poc explorat literalment, que això ja n'hem parlat. També del treball minuciós de documentació històrica. És a dir, la Maria Carme Roca, i això ens ho pot comentar ella, que és una persona de les que li agrada, doncs, trepitjar el terreny abans de fer alguna cosa. És així, no?
I tant, i tant. Sí, necessito conèixer-ho molt bé, el màxim que puc de bé, evidentment, no? Però sí, necessito saber de què vaig a parlar. I tant.
I una de les coses més importants que ens parla, precisament ens parla d'aquest mapa cultural de la ciutat estressament marcat pel teatre.
Sí, aquí m'ha agradat molt de vincular la Regina amb el teatre, vull dir, ella és una gran aficionada al teatre. Això també, doncs, a veure, no és una cosa que l'hagi posada així, doncs, amb calçador, eh? A veure, al barri de Sant Pere hi havia el centre de Sant Pere Apòstol, que allà, doncs, a veure si feien activitats de tota mena, culturals, era una mica, que a veure, que això ho va promocionar un capellà de Sant Pere de les Puelles, perquè la canalla, doncs, estigués, doncs, com recollida, una mena d'esplai, no? I si feien, doncs, obres de teatre, era teatre amateur. Llavors, ella ja, de petita, que creix, doncs, amb aquesta afició al teatre, i, doncs, a la que pot de seguida, doncs, anirà al Romea, anirà al Principal, anirà al Goya, i a més, hi ha la vinentesa, que la Margarida Xirgo, doncs, durant uns anys, ella va viure al barri de Sant Pere, passatge de Sant Benet. Llavors, doncs, també, doncs, hi ha com una molt bona relació, hi ha una amistat, encara que després la Xirgo, doncs, ella, doncs, se n'anirà de Barcelona, però sempre quan alguna vegada succeeix que ve a actuar a Barcelona, doncs, la Regina la va veure. El teatre ajuda a créixer la Regina molt, aprèn molt a través del teatre.
Però també el que és un gran protagonista és el quarter de Sant Pere.
Sí, sí, clar, perquè és el seu barri, és el seu referent. A més que, com diu l'avi Andreu, el seu avi, que li diu, Regina, el barri té de tot. Pensem que és un barri que hi ha la farmàcia més antiga de Barcelona, la farmàcia Pedrell. També, doncs, hi va haver, en el seu moment, la primera agència de Adidas. Tenia centres com aquest centre cultural de Sant Pere, el Palau de la Música, hi havia també l'escola, la Salle Comtal. Està ple d'elements que fan que sigui, malgrat que és una zona petita, si ho pensem així, doncs, amb espai, però que té de tot, que és molt ric, no? Llavors, doncs, esclar, i té el mercat de Santa Caterina, que abans estava ocupat, a veure, per al convent de Dominics, i clar, és un microcosmos, és una petita ciutat dins d'una gran ciutat.
Una petita ciutat dins d'una gran ciutat. Sovint tu has dit que has comentat en alguna ocasió que Barcelona sovint és un personatge més en les teves novel·les, no?
Sí.
Aquest paper aquí, evidentment, el té tot, no?
Sí, sí, és que, clar, bueno, Barcelona, a veure, és una ciutat espectacular, molt canviant, molt plural. Jo sóc un entusiasta de Barcelona, malgrat les mancances que té, que també en té moltes, a veure, això és així. I si en tinc l'oportunitat de parlar-ne i descobrir racons com aquest, no? Doncs és una cosa que m'agrada molt, capbussar-m'hi, i aprendre més coses, que sempre acabes aprenent moltes coses que desconeixies, no? I això m'agrada molt.
Adorades, també ens agrada molt que ens acompanyis, doncs, en aquest dia tan especial per tu, que és haver guanyat aquest premi, el Premi Santa Eulàlia, un dels millors premis, crec que és el premi que dona l'Ajuntament de Barcelona, que es dona a l'Ajuntament de Barcelona, no el dona l'Ajuntament de Barcelona, concretament...
No, a veure, és un premi que el que fa és... l'editorial Coma Negra, conjuntament també amb Àfora Focus Edicions. Vull dir, el que passa és que el premi, una de les bases del premi és que s'ha de parlar de Barcelona. Has de parlar, vull dir, no, ara aquí no, tu no pots presentar una novel·la que parlis de, jo què sé, de Londres, per dir alguna ciutat. Doncs has de parlar de... Així, Barcelona ha de tenir un protagonisme, doncs, important.
Doncs el passatge d'en Xirici, aquesta història, doncs, que avui ens porta, aquest passatge que tots hem de descobrir, els que no hi hem anat alguna vegada. Jo penso que hi he passat una vegada, però no me'n recordo, fa temps d'això. Però per casualitat, allò que et fiques en un lloc i no saps a veure on vas.
Clar.
Bé, doncs només puc dir gràcies i enhorabona. I
moltes gràcies.
I acabem amb música, perquè el temps aquí tenim aquest problema que a la ràdio doncs la música doncs ha de posar també aquest punt i a part el punt i seguit amb els programes. Quina música hi posem, Mari Carme?
Mira, com és, podem dir que aquest passatge, bueno, ja el seu veí, el passatge cert, doncs són com dreceres, són uns camins, doncs agafo una cançó que m'agrada molt, de Sopa de Cabra, Camins.
Camins de Sopa de Cabra, doncs molt bé. Doncs Sopa de Cabra amb Camins ens porta en aquest camí cap al passatge, però també al capdavall hi trobem aquest llibre. Un llibre que la Mari Carme Roca avui ens presenta i ens presenta amb aquesta força de donar a conèixer Barcelona. Gràcies per ser aquesta guia de la història de Barcelona. Per tant, moltes felicitats.
Moltíssimes gràcies. Gràcies de debò.
Doncs fins aviat, Mari Carme.
Fins aviat. Seguim.
Seguim.
Camins que ara s'esvaeixen. Camins que hem de fer sols.
Informe especial. Parlem de llibres amb Josep Genescà.
I avui us vam portar un llibre molt, molt especial. I és que la veritat és que quan ens va caure a les mans aquest llibre, vam pensar en la nostra joventut, vam pensar en allò que vam viure fa molts anys i que vam descobrir, veiem que què hi havia darrere. I ens trobàvem en concerts que hi havia algú que no era el concert perquè sí, sinó que hi era metralleta. I és que què passava aquell temps? Doncs bé, que hi havia una dictadura. I aquella dictadura va durar i va durar i va durar fins que, podem dir, que l'any 78 vam estar lliures. I per què vam estar lliures? Doncs sí, perquè ja no vam tenir la censura. I avui volem parlar d'això, volem parlar de la censura i en volem parlar precisament amb Maria Salicru Maltes. Parlar de Maria Salicru és parlar d'una autora que va néixer a Mataró, és historiadora i etnomusicòloga, doctora per la Universitat Autònoma de Barcelona amb la tesi La nova cançó, això ens ho diu tot, aportació musical, repressió i censura des de l'any 1958 al 1978. Com a professora de música i investigadora, el seu principal camp de treball són les músiques tradicionals i la memòria democràtica. L'any 2000 va entrar per primera vegada a l'arxiu del Govern Civil de Barcelona per investigar la censura franquista i no ha parat de fer-ho. Ha escrit articles en llibres i per mitjans especialitzats. Avui, però, nosaltres volem parlar d'aquest llibre. Aquesta cançó no. Un llibre que té un pròleg de Plàcid García Planas. Una cara a cara amb els censors de la nova cançó. Qui eren aquesta gent? Què volien? Doncs bé, segurament que hauríem d'anar amb la Maria del Mar Bonet que ens ho expliqués, però no. Anem amb la Maria Salicru Maltes. Hola, Maria. Què tal? Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Maria, realment, quan llegeixes aquest llibre, et trobes el que he explicat una mica jo. Però anem més enllà. Com neix aquesta història? Com neix aquest llibre?
Doncs mira, el llibre neix perquè 3 anys abans vaig presentar la meva tesi doctoral i en Plàcid García Planas, que com molt bé has dit és el prologuista del llibre, em va dir, Maria, això ho has de divulgar-ho, i ho has de divulgar en format de llibre d'una altra manera, explicat com tu vulguis, però ha d'arribar a la gent. Ha d'arribar a la gent perquè és molt, molt interessant la recerca que has fet. I bé, amb la seva, diguéssim, força, no? Vaig, malgrat que estava esgotada, escriure aquell llibre en format de crònica, de manera que llegint, el lector o la lectora pot viatjar amb mi i fer o refer tot el trajecte que jo vaig fer per descobrir l'engranatge de la censura i els seus protagonistes i saber tot l'abast que la censura va, doncs, fer a la nova cançó en sentit negatiu, no? En resum, és una mica això. Seria una crònica, en cap cas una novel·la, no hi ha res inventat, tot el que hi ha és real. I és una crònica de 20 anys de recerca.
Bé, però el fet que triessis la nova cançó i la censura devia voler dir alguna cosa. Tenies algun tipus de relació?
No. Jo el que sí que sempre, doncs, a casa havia sentit cançons de la nova cançó. El meu pare també les tocava amb la guitarra i a casa sempre n'havíem cantat o bé quan jo havia anat d'excursió. Eren unes cançons que jo a mi m'agradaven i vaig descobrir un dia que hi havia edicions de discos franceses que no eren les mateixes que les que s'havien editat a Catalunya, no? I vaig entrar en tot el tema de la censura. I vaig decidir fer una, diguéssim, investigar-ho, perquè ens van demanar a la universitat de fer una investigació en un arxiu I va ser l'ocasió perfecta per fer-ho. En aquell moment jo estava fent una assignatura amb en Borja Riquet, que era Catalunya segle XXII, i vaig dir a quin arxiu podia anar a buscar això, i em va dir, has de començar pel govern civil. I així ho vaig fer-ho, amb sempre el recolzament d'ell, i va ser una entrada tan, diguéssim, positiva a nivell de recerca per mi, perquè em vaig adonar que el que vaig trobar era molt brillant per la nova cançó, que vaig decidir continuar. I no m'ho esperava, però va durar 20 anys aquesta recerca després.
Tu t'hi vas posar per poc, has parlat de... Escolta, has parlat de...
No ho sabia, no? El fet de no saber-ho, suposo... Però no, al final és que només el primer dia ja va ser... Pensa que l'arxiver que hi havia allà, si és que es pot dir arxiver, perquè no era un arxiver, era un antic funcionari col·locat a dit, que segurament no sabien on posar-lo, em deia, però tu, niña, ¿por qué quieres saber esto de Raimon? Això és el primer que em va activar. I vaig pensar, sí, perquè vull saber això del Raimon. Dic, doncs pues mira, no només d'en Raimon, dic, també m'ho diràs d'en Llach, i m'ho diràs de tots els altres cantautors que jo vulgui, i no vaig parar fins que vaig aconseguir al cap d'uns mesos tota la informació que volia. El vaig martiritzar, però ho sento molt. Ell també em va provocar, i jo em vaig adonar amb aquella provocació que allà hi havia una documentació excepcional, que ningú a més havia documentat el detall, i per tant em vaig sentir amb la responsabilitat de treure-ho a la llum, sincerament. Sincerament. Jo tenia 22 anys.
Tenies 22 anys. Mm-hmm. Bé. Sí, sí.
Era molt petita, jo. Sí.
Sí, exacte. Ja sé que no es pot dir l'edat, però és que...
Sí, es pot dir tranquil·lament.
Es pot dir. Tu vas néixer l'any 78, precisament quan va néixer la Constitució Democràtica, quan es va acabar la censura.
Total.
O sigui, sí. Que és un llibre referent, que fa referència a tu, a la teva persona, en tots els sentits. Jo què podia dir, fent una mica de reconeixement a Borja de Riquet, perquè l'he entrevistat diverses vegades, i era el que, doncs, bé... hi ha un pou de saviesa amb aquesta persona a nivell històric. És un dels grans personatges que tenim a casa nostra, reconegut, però encara és més el seu treball. És una... Bé, des d'aquí un reconeixement.
Sí, i tant. I... Per mi ha sigut un honor, perquè des de que es posa el meu director de tesi després, perquè va ser remolc d'aquest primer treball que t'he dit, que ell va veure que jo estava molt motivada amb aquest tema i em va dir, si algun dia vols fer la tesi, jo te la dirigiré. Va ser com un regal molt, molt fantàstic, però és que alhora també em va motivar, no?, poder fer la tesi, perquè pensava, mira, ja tinc director, no? Sempre pensava, imagina't una persona ja el calibre de dir, no? Per mi va ser...
Doncs vas escollir bé, vas escollir.
Em sembla molt bé aquest reconeixement, perquè sempre més va creure amb tota aquesta investigació, la va seguir, l'ha seguit durant 20 anys, aviat està dit, però sempre m'ha recolzat i ha seguit totes les meves troballes amb gran satisfacció i fins a l'últim moment. Sí, bé.
Si vols saber coses dels catalans, has de llegir Borja de Riquet en tots els sentits. Bé, el llibre, però, si passem al llibre, hi ha aquest pròleg que ens fa en Plàcid García Planas, però després, a darrere, ens fas capítols que van des dels primers anys de la recerca que vas fer a Catalunya, però després ja te'n vas a Madrid, tornes a Catalunya, però sempre amb l'ull directe cap a Madrid, i acabes a casa, acabes a Mataró, perquè la censura és que era a tot arreu. Jo, quan t'explicava això al començament d'aquest concert amb Matralleta, és un concert que jo l'he viscut aquí a Casserres, al costat de Porreig, i precisament doncs perquè venia en Xesco Boix.
Imagina't.
Imagina't tu com anava la cosa, en aquell any. Però bé, aquí estem parlant de la nova cançó, i estem parlant d'en Raimon, estem parlant de Diguem No, Jo vinc d'un silenci, del vent... estem parlant de totes aquestes cançons, no? Què et diuen aquestes cançons de censura?
Què diuen? És la pregunta concreta?
Sí, sí, què diuen? Per què van ser censurades? O sigui,
per què
podien ser censurades aquestes cançons quan en realitat són cançons, no?
Sí. A veure, aquí es barrejaven diversos temes. No només hi ha un tema polític, també hi ha temes morals, però alhora hi ha temes també del codi, no? Del codi ètic, en aquell moment, el codi civil que hi havia. Esclar, a una dictadura tu no pots dir no. Tampoc pots fer front a la por. Tampoc pots manifestar-te, tampoc pots cridar, no? Clar, tot el que era sinònim, no?, de revolucionar-se, d'exaltar el galliner parlant en plata, doncs no convenia. I per tant, totes aquelles frases que tenien una relació o un vincle amb el que acabo de dir, eren censurades. Però a part d'això, també se censurava, per exemple, tot el que era patriòtic, des del terme bandera, nació, poble... Bé, n'hi ha moltíssims, no?, de sinònims. I després, clar, parlar de la tristesa, per exemple, o d'estats emocionals baixos, no es podia fer, perquè, no, en principi ningú estava trist a la dictadura, tothom havia d'estar content, no? Llavors és curiós perquè, en el fons, és el mateix que passa a totes les dictadures. Tots els dictadors intenten apaivagar aquests espais, no?, aquestes àrees. I a part, s'hi barreja a vegades el fet moral, que és molt important i molt trist alhora, no? Perquè a vegades se censurava la paraula cuixes, no? Maluc, i ja no parlem de pits, no? I de, bé, vulves i altres històries, sinó, no, estem parlant de cuixes, no? Llavors... Clar, els motius eren diversos, però tot era per, diguéssim, perquè el règim, no?, doncs, tingués una bona imatge, en el fons, no? O volgués donar una imatge a ells, no? I clar, la nova cançó, això no... Hi ha moltes cançons, moltes d'altres, sí, però moltes que són... s'inclouen tots aquests paràmetres que he dit, llavors, clar, evidentment... La censura va anar per la nova cançó, directament. Sí, sí.
Bé, qui escollia els censors?
A veure, els censors és un tema que... És interessantíssim, perquè hi havia una mica de tot, però sempre eren persones vinculades amb el règim, ja sigui a nivell de vincle familiar o bé per estatus, no? I... El que, curiosament, vaig descobrir és que eren persones que intel·lectualment eren potents. És important, perquè l'imaginari del censor nosaltres mai ens l'imaginem, on l'hem tingut així, no? Sempre hem pensat que eren persones incultes, que eren persones que treballaven en un ambient semblant a una cova, no? Una habitació sense llum natural... persones lletges, persones mal gervades, no? Bé, és aquest censor romàntic, no? I no, en cap cas eren així. I clar, jo no vull fer cap avançament del llibre, però dir que eren persones que realment estaven perfectament triades, que podien fer la feina que he dit abans, de saber detectar aquelles paraules, aquelles metàfores, aquells termes que no convenien al règim, i a més és que a sobre cobraven molt bé. Per tant, ostres, fer censor era una ganga, sincerament.
I
no faré més avançaments, però sí, si triaven, tenies ells un privilegiat, sense comentaris. Sí, sí.
Un privilegiat, no?
Sí.
I bé, ara aquí podríem parlar una mica de censors, de tipus de censors, no? Hi ha referències, doncs, que eren alguns militars, podrien ser, però també hi havia religiosos, no?
Sí, hi havia assessors religiosos que de tant en quant passaven per allà, i aquelles cançons que tenien un vocabulari, o en el qual apareixia un vocabulari religiós, doncs ells hi posaven el dit a l'ull, no?, i miraven a veure si realment era censurable o no. El que passa que no eren oficials ni en el Ministeri de Madrid ni a les delegacions, no? Hi eren, però no sempre. Això és important dir-ho. Tant els religiosos com els militars. En canvi, sí que n'hi havia uns altres, que eren civils, aquests sí que estaven allà a sou. Mm? Tant al Ministeri com a les delegacions.
Hi havia dones, també?
Això és un avançament... Sí.
No, no, dona? Ho dic perquè com que estem aquests dies sí, sí, parlant del paper de la dona...
Hi havia dones, i t'he de dir que a mi... jo sospitava que hi havia alguna dona, però alguna, per algun cas concret, no? Per exemple, en el còmic, per censurar el tema del vestuari, o en el teatre, però no m'imaginava que amb el tema de les cançons o amb d'altres àmbits de censura que també he indagat, diguéssim, doncs, i fossin i amb escreix, no? Llavors això a mi m'ha... una de les sorpreses que vaig tenir en aquest viatge de 20 anys per als camins de la censura. Sí.
He volgut passar una mica de puntetes, però també al llibre ja parles de dificultats que has tingut, parles una mica de tot, no? Què és el que vas descobrir que no hi ha el llibre, que no hi ha el llibre, que a tu et va impactar, que dius... Ostres, això li havia posat i no li... Ara recordo.
Sí, què no he posat?
Què no has posat al llibre? Què no has posat al llibre que t'hauria agradat posar-li?
Mira, moltes coses, sincerament, perquè podria haver sigut molt llarg, perquè és que m'han passat moltes coses. El problema és que el llibre ressalta el més important, perquè intento, no, que el lector i la lectora no es perdi, que sigui un fil conductor... doncs anant trobant els grans tresors, no?, pel camí. El que passa que m'han passat moltes cosetes pel mig que, uf, d'intríngulis les que vulguis, i que també en molts moments ha desestabilitzat la cosa, perquè sempre he sigut perseverant i he volgut tirar endavant. Però sí que hi ha també altres, per exemple, altres censors que he trobat que no parlo d'ell, o policies, o persones informants de la policia. També moltes persones amb les quals he parlat que han sigut testimonis orals per a la tesi i que al final no apareixen al llibre. Per tant, ostres, podia haver fet el llibre el doble o el triple, la veritat, però, clar, hem sigut, no?, com contingut complementari, que no vol dir que no siguin interessants i que no siguin fonts primàries, però en aquest cas per al relat no era necessari explicar-ho.
És allò de dir, posa'm el llibre, jo li explicaré, però que no surti el meu nom?
Això només ha passat en una ocasió que el cognom no el cito. Ho he volgut respectar perquè el respecte per sobre de tot, siguin censors o no, crec que s'ha de respectar quan algú t'informa d'una cosa en una investigació, que et diu, mira, jo t'ho diré tot, però no vull que surti el meu nom o vull que surti un àlies, jo penso que s'ha de respectar, però només m'ha passat amb una qüestió, de veritat, o sigui, una persona que m'ho va demanar, de les centenars de persones que vaig entrevistar, de veritat, perquè al llibre parlem dels censors, però vaig entrevistar moltíssima més gent, els protagonistes, no?, els artistes, músics, organitzadors dels concerts, membres de les discogràfiques i de mànagers, de tots els professionals, no?, que estaven al voltant de la nova cançó. Després, persones que van anar als concerts. Això és molt important, gent del públic, no?, com tu has fet la introducció abans, no?, m'ho has recordat, no? Quanta gent va assistir als concerts de la nova cançó? Tenen tot unes històries per explicar brutals. I clar, entre un, l'altre i el de més enllà, familiars d'aquesta gent, que a vegades són morts, amb tot això he anat configurant el relat, però però clar, no ho cito en el llibre perquè és impossible, no? És impossible, però estem parlant de moltes fonts, de casar moltes coses, per això jo al final li dic el trencaclosques, no? Perquè en el fons és casar fonts escrites amb fonts orals, amb testimonis orals, no? I d'aquí anar creant el teu relat. I ja està. Però clar, això és molt fàcil d'explicar, però és molt complicat de lligar, sincerament. Saps? Per tant, estic molt contenta de la feina feta. Però han sigut molts anys, masses anys, però bé. Tots tenim també moltes coses, no? Sí, a part de la investigació i de... Sí, primer s'ha de viure, no? Després treballar també, no? I clar, i després venen totes aquestes coses, no? I esclar, ja m'hagués agradat ja tenir més temps. Però a mi mai em van donar una beca, perquè jo ja treballava des de ben petita, i llavors, doncs, ho he hagut de fer com he pogut, sincerament.
Doncs escolta, has parlat tu de temps fa un moment, de que no tenies més temps. Nosaltres tampoc tenim més temps. I, per tant, hem arribat al final, Maria. Però és una història tan real com difícil de creure, però que això és el que diu la contraportada del llibre, aquest llibre editat per Coma Negra, i que ens diu que és un llibre de memòria històrica viva i present, de com continuen dirigint la repressió tant els qui la van patir com els qui la van exercir. Déu-n'hi-do.
Sí.
Maria, Borja de Riquer diu una crònica apassionant de com la censura franquista va mostrar el seu sectarisme i la seva ignorància.
Sí.
Nosaltres ho hem viure, en part. Ja et deia al començament, amb aquests concerts que ens venien, que no passava res, però sí que teníem aquesta vigilància. Avui nosaltres no volem acabar amb aquesta vigilància, volem acabar amb una realitat d'aquestes cançons que segur que tu vas viure, i alguna d'elles vas dir, és que aquesta és la que significa la representació d'aquest llibre. Quina seria la cançó que podríem, amb la qual podríem acabar, Maria?
Doncs és que aquest llibre, en el fons, sobretot si et fixes amb el títol, és, i també amb la partitura que hi ha en la portada, és el Diguem No d'en Raimon. És una cançó que diu això, no? I penso que és la que podries posar per concloure aquesta entrevista que vull dir.
Doncs Diguem No, de Raimon, aquesta cançó que fa pocs dies us la posàvem amb aquesta entrevista, doncs, que li vam poder fer amb el Magí Raimon en les seves petites memòries que ens explicava. Doncs, i ens explicava això, la repressió que tenia i que aquesta havia sigut una de les més castigades. Diguem No. Doncs avui diguem no, però també diguem sí. Diguem sí a la Maria Salicru, maltes per la feina que ha fet, per aquesta bona feina que ens porta a recuperar aquesta cançó No. Aquesta cançó No que molts hem pensat què passava i avui ho tenim a les mans. És aquest llibre, un llibre fantàstic, editat per Coma Negra, amb el pròleg de Pràcic García Planes. Un llibre que va ser la tesis de la Maria, però que nosaltres la tenim a casa nostra i la podem gaudir. Moltíssimes gràcies, moltes felicitats, Maria, i diguem no perquè hem de dir no, que és el nom de la cançó. Moltes gràcies, Maria.
De res, Josep, i encantada, un plaer. Moltes gràcies.
Ara que som junts, diré el que tu i jo sabem i que sovint evident. Hem vist la por ser llei per a tots. Hem vist la sang que sols passant ser llei del món. No, i jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixe món. Hem vist la fam ser pa dels treballadors. Hem vist tancats a la presó homes plens de raó. No, i jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixe món. No, diguem no, nosaltres no som d'eixe món.
Informe especial. Parlem de llibres amb Josep Genescà.
Doncs bé, fins aquí aquest programa. Un programa que avui ens ha portat a conèixer aquest passatge amagat de Barcelona. Aquest passatge, que el seu nom ho diu tot, una història d'amor, amistat, venjança i secrets de la ciutat vella. Una ciutat vella que ens porta una aventura que ens emociona i ens obre els ulls a una ciutat fascinant, en el creixement de la Regina. Hi tindran molt a veure el teatre, els amics, el barri de Sant Pere i un altre passatge més amagat, més humil, que sovint li va servir de refugi, el passatge d'en Cirici, la distància més curta entre la ciutat vella i la ciutat nova, un dels racons amb més secrets de Barcelona. Avui, doncs, l'autora Maria Carme Roca, guanyadora del Premi Santa Eulàlia de Novel·la de Barcelona 2025, ens ha portat aquest llibre editat per Coma Negra, un premi d'Àlfora Edicions Focus. Bé, l'altre llibre ens l'ha portat la Maria Salicru Maltes, aquesta cançó no. Amb ella hem conegut el cara a cara amb els censors de la nova cançó. Hem conegut què passa quan 40 anys després truques a la porta de casa dels censors de la nova cançó. Passen coses insòlites. Són les coses que passen en aquest llibre. Un llibre de memòria històrica i viva i present, de com continuen digerint la repressió tant els qui la van patir com els que la van exercir. Avui hem conegut una història tan real com difícil de creure. Un llibre de Coma Negra. Un llibre de Maria Salicru Maltes. Avui hem parlat amb aquestes dues autores, la Maria Salicru Maltes i la Maria Carme Roca, que ens ha portat el passatge. Fins aviat. Moltes gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau.
Informe especial. Un programa de Ràdio Porreig editat i presentat per Josep Genescà.
Són les 11:58.
Ets de les comarques de Barcelona i t'agradaria treballar al teu territori i pel teu territori? Has pensat mai que l'administració local és una bona opció de futur? Has acabat la carrera en els últims 5 anys? Si t'has graduat en enginyeria industrial, economia, arquitectura o dret, apunta't a les beques Fes Maig Local que convoca la Diputació de Barcelona. Trobaràs tota la informació a la web diva.cat/web/beques. Diputació de Barcelona.
Parlem de llibres a Ràdio Porreig amb Josep Genescà. Els llibres i els seus autors seran els protagonistes cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda.
Sintonitza'ns al 107.3 de la freqüència modulada i per streaming a radioporreig.net.
No et perdis a la teva ràdio de proximitat. Això és la ràdio. Notícies diferents, interessants i divertides amb molts temes d'actualitat.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 12, us parla Adrià Tella. La nevada intensa al Pirineu talla aquest matí dues carreteres i obliga a circular amb cadenes a 5 vies més. Les vies tallades són la BB-4024 al Coll de Pal i la BB-4243 als Rasos de Peguera. En paral·lel calen cadenes per circular a l'N260 al Port del Cantó, restringida més a camions, i també a la mateixa via a la Collada de Toses. A la GIB-5264 de Vilallonga de Ter a Setcases també calen cadenes, i a la C38 de Molló a Coll d'Ares, així com a la BB-4031 al Coll de la Creueta. Uns despreniments a la BB-5106 a Argentona, al Maresme, obliguen a donar pas alternatiu a la zona. Més enllà de la neu, la pluja està dificultant la circulació a l'AP7 entre Olèrdola i Vilafranca del Penedès. Un accident en sentit Tarragona deixa diversos vehicles al voral i talla un carril. També està tallada per un accident entre dos vehicles la C462 a Navès i una manifestació a l'N240 a Juneda fa talls intermitents a la via. A tot això, els trens circulen aquest diumenge amb retards que poden superar els 30 minuts a la línia R15 de Rodalies per una incidència a la infraestructura entre Riudecanyes i Marçà-Falset. Tècnics de DIF estan treballant en la resolució d'aquesta avaria ubicada entre el Baix Camp i el Priorat. Tot plegat, recordem, després de la manifestació d'aproximadament un miler de persones en fins a 9 municipis de Catalunya per reclamar un servei ferroviari digne després d'unes setmanes absolutament caòtiques. El cicle Experiències Úniques torna a Sant Cugat del Vallès per obrir la porta a 21 espais singulars de la ciutat. Des de Cugat Mèdia, Mireia Puente.
Torna a Experiències Úniques, una iniciativa de l'Ajuntament de Sant Cugat per donar a conèixer algunes de les empreses i espais de la ciutat que normalment estan tancats al públic i que enguany celebra la quarta edició. Així, entre el 27 i el 30 de març, s'han programat 43 visites guiades gratuïtes al voltant de 21 propostes diferents. L'empresa de submergibles Triton Submarines, la seu del Banc Sabadell, els laboratoris Uriac, les cooperatives L'Olivier,